Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, el programa especialitzat en persones discapacitades, físiques, psíquiques, sensorials, patologies mentals, sords cegues i sanitat. Presentat per Ramon Rion, tots els dimarts a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Així debes viu la dolce vita.
Bona tarda, senyores, senyors, un altre cop aquí. Tots som iguals. Començaré dient que la producció, Mònica Porral, Pedro Garrido, Salvador García, xarxes socials, Jordi Cartero, les vies de so, com sempre. Què anava a comentar? Què anava a comentar una cosa, jo? Avui farem un programa... Mai havíem tocat el tema de, com dic jo, els ulls. No mai havíem parlat de l'oftalmologia. Avui sí que ho farem. Avui ho farem amb una de les persones de la institució Barraquer, que és aquest gran nom de la medicina, coneguda a tot el món com a destacats especialistes de l'oftalmologia mundial. Tenim el gran honor d'entrevistar la persona, i quarta ja, em sembla, generació d'aquest cognom, Barraquer. Doctor Rafael Barraquer, molt bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies.
Quarta ja, bueno, fa un temps que tenim la quarta i estem a prop, ja estem començant amb la cinquena.
Ui, això es tindrà que...
O està arribant, la cinquena.
Està arribant ja. Molt bé, enhorabona. Molt bé. Bé, nosaltres, més que res, parlarem d'aquest tema, no? Mònica, per què no comences tu, sisplau, a preguntar amb el doctor?
Bueno, doncs jo començaria comentant que la institució Barraquer, a part d'una institució, és una fundació. Quina és la labor de la fundació?
Bé, l'Institut Barraquer comença sent una clínica oftalmològica, monogràfica, en la qual el que va construir la primera fase de la clínica, que va ser el meu avi, el que volia inicialment era reunir en un mateix lloc la seva pràctica que feia a l'hospital. Ell va ser el que va organitzar el primer servei d'oftalmologia a l'Hospital de Sant Pau, quan es va crear als anys 20, i la pràctica que ell tenia privada amb el seu pare, que ja era la primera generació, que el tenia allà a la ronda de Sant Pere. Després es va donar compte de que, bueno, allà la seva filosofia de que havia de tenir també una part social, que va ser el dispensari, una part, diguem-ne, de docència i de recerca, que va ser l'institut, i el que ara anomenem la Fundació Barraquer és una, diguem-ne, continuació o emanació d'aquest mateix esperit, del que va ser inicialment el dispensari, que era intentar, doncs, poder arribar a tothom, no només les persones que tenien certes condicions econòmiques, sinó tothom, que era el que ell també feia a l'hospital. Però clar, això són persones que són d'aquí i que estan a prop i que poden arribar fins físicament fins al centre. I també en aquesta època que vivim, que sempre estem parlant de que és una època global, doncs la conseqüència lògica és que no ens podem quedar tranquils només intentant arribar a la gent que té dificultats i que estan a prop, sinó també els que estan més lluny, que de fet són més i que tenen més problemes més importants, o problemes inclús que des del punt de vista de la pràctica d'aquí serien molt fàcils de solucionar, però que són una causa molt important de problemes de ceguesa. Estic parlant fonamentalment del que més fa la Fundació, encara que fem moltes coses, que és el tractament de cataractes, que és la causa número 1 de ceguesa al món, segons l'OMS, i de pèrdua visual severa. I és una patologia que aquí és relativament banal, perquè s'opera amb una operació bastant rutinària, i en canvi és, jo diria, una vergonya que sigui la causa número 1 de ceguesa al món, un problema que és perfectament arreglable amb una operació.
Ara seguirem parlant d'aquest tema, però allò s'ha dit als inicis de la clínica Barraquer, no? Va ser l'any 1852, no?, amb el seu besavi?
Va néixer el 52.
Va néixer el 1852.
Sí.
I es va crear llavors la clínica...
Va treballar a clínic i a l'Hospital de la Santa Creu, no? I després el seu fill i també tenia la seva pràctica, evidentment.
El doctor Ignasi.
El Ignasi Barraquer va crear, quan es va construir l'Hospital de Sant Pau, que va ser als anys 20, va fer el primer servei. I, doncs, al final, cap als anys 30, és quan
llavors va acudir
de reunir les dues pràctiques, la pràctica, diguem, hospitalària i la pràctica privada, en una mateixa clínica. Aquesta clínica es va construir, sembla que va començar just abans de la guerra i va quedar aturada i la va acabar després.
És evident.
Va obrir l'any 41.
A l'any 1941 va ser...
La clínica va ser l'any 41.
A l'any 1941, molt bé. Mònica?
Avui precisament parlàvem de, amb totes aquestes retallades que estem sofert, molta gent ha d'anar a la via privada perquè si no, no es pot operar, no? Llavors, trobeu molta gent que ha anat a la Fundació per aquests motius?
Sí, aviam, poder la Fundació, que inicialment es dedicava més a l'assistència, a apoyar expedicions fora del país, sobretot Àfrica i també Àsia.
Cap a la Índia, no?
Índia i Bangladesh, també.
L'Àfrica, Gabon,
Senegal.
Àfrica, hem anat a 10 o 12 països diferents, o sigui, en molts llocs diferents. No un lloc concret. Però, en fi, també sempre hi havia hagut una actuació de la Fundació donant ajudes a persones locals que no arribaven ni al nivell, per exemple, del dispensari, que ja és una obra social, o, per exemple, si no sé, requeria un tractament que necessités, no sé, una pròtesi especial, una cosa que fos amb cosa especial, que es podia encarregar, si es donava les condicions adequades, doncs, d'encarregar-se, d'ajudar en aquests casos de persones locals. Això últimament sí que ha augmentat una mica, que seria explicable per la situació de crisi que tenim, sí.
El cognom Barraquer, doctor Rafael, és un referent de la sanitat privada en un moment tan delicat com està ara mateix la sanitat pública?
Bueno, no ho sé, això hauríem de dir algú que estigui fora, no? I que ho vegi amb una perspectiva. Nosaltres, és com si a mi em demaneu com funciona la pública, jo no he treballat mai a la pública, o sigui que no ho puc dir, no? El que sí que puc dir és que ha estat una manera de plantejar la medicina privada amb un concepte, diguem-ne, civil de poder arribar a tothom, independentment de que, evidentment, un centre privat, doncs, s'ha de mantenir i ha de funcionar com a tal, però té aquest concepte d'incloure-ho a tothom. És a dir, en l'època que el meu avi va començar la clínica no existia el sistema sanitari públic i, per tant, hi havia una beneficència, i els hospitals, no?, fonamentalment lligats a entitats eclesiàstiques, no?, però no hi havia una medicina pública. Però, bueno, jo diria que nosaltres demostrem fins a una certa escala que és possible que la medicina privada també faci una labor social. És a dir, la labor social... demostrem que no és exclusivitat de les institucions públiques.
Vostè, quan opera, bueno, ja ha operat els seus pacients, o els té que operar abans, vostè sempre... bueno, no sé si vostè ho diu, el seu pare Joaquim, tinc entès que sí, que els espanta els pacients de vegades quan diuen això. S'espanten els pacients de vegades quan se'ls diu vostè té una catarata nuclear?
Home, s'han d'explicar...
És una també entrevista que li van fer al seu...
Bueno, es pot, si veiem, els pacients, per això hem encara, i jo crec que durant molts anys necessitarem, la medicina és una professió de contacte personal.
Correcte.
No? I no es pot, existeix la telemedicina, però en fi, per altres coses concretes. Uh-huh. Al final hi ha una relació personal i, per exemple, en aquesta situació... per això és important aquesta presència, perquè si quan tu expliques el teu forma habitual que sempre, encara que pens, intentis fer una explicació molt fàcil per mal al mitjà, té aspectes tècnics. Si veus que una persona et respon amb una cara que no ha comprès, ja tens preparada.
No sé si estic tant, no?
Ja tens preparada. No, és que això dèiem nuclear perquè el nucli... Pensi vostè que la catarata és com una fruita, no? I que té un nus, que té una pell, té una xitxa i després...
Té una xitxa, diu. Escolta una cosa. Perdona, Mònica, li vull fer una altra pregunta al doctor Rafael. El seu pare, aviam, el seu pare està dins d'una càpsula quan visita els seus malalts. Vostè també està dins d'una càpsula que va donant voltetes cada vegada, és un dia, voltetes, bueno, ell... o té el seu despatx, bé, el seu dispensari, com dic jo, no?
Jo la visita és una mica més convencional.
Sí.
Ell...
A mi em va sobtar moltíssim, eh?
Sempre podria estar més preocupat per l'eficiència a l'hora de fer les feines, incloent la visita. I, de fet, doncs, ell va primer inventar... dissenyar el primer despatx que tenia, que eren dos despatxos, que ara el fa servir la meva germana, però fa servir només un, i que estaven connectats amb una cadira que motoritzada passava d'una a l'altra, no? Encara que de vegades...
Sí, però ara són
hi havia algú que li deia si estava paralític, perquè estava en aquesta cadira motoritzada. I després, això ho feia per als preoperatoris, i els postoperatoris, com que era una visita encara més ràpida, se li va acudir després aquest sistema del cilindre, que dona, que gira i que té quatre despatxos amb quatre malalts, i d'aquesta manera doncs pots anar molt més ràpid, sense, a més de caminar. Ja qui ho fa al revés, també pots tenir quatre despatxos i caminar tot d'un a l'altre,
sí,
no?
Sí, tant que sí. O sigui, catarata nuclear, càpsula espacial, com dic jo, Mònica, segueix.
Això sembla l'Enterprise ja, eh?
Bueno, això pot crear, pot ajudar a crear una certa... una certa sensació de...
No, però està molt bé.
D'estar a un lloc especial.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Sens dubte. I això ajuda, eh? Això pot ser terapèutic.
Totalment.
Bueno, parlant d'enfermetats ja directament del que és a l'ull, vostè es dedica molt a les glaucomes, a les catarates, la degeneració de la retina. Hem anat veient que avui en dia es poden fer trasplants de retina, inclús hi ha com pròtesis visuals electròniques. Hi ha enfermetats que ja es poden curar, que abans no es podia...
Bueno, constantment avancem. Jo em dedico sobretot a el que diem el segment anterior de l'ull, és a dir, la part del davant de l'ull. Això inclueix el cristal·lí, és a dir, el cristal·lí, cataractes i altres patologies del cristal·lí, la còrnea i la superfície de l'ull, la part externa, la còrnea és aquesta primera lente de l'ull, és a dir, tot aquesta part del davant. Secundàriament també toco una mica el tema de glaucoma, que el glaucoma cada vegada és una especialitat que és un grup de malalties i tenim persones que es dediquen exclusivament a aquest grup de malalties. És una malaltia que encara que tingui una part que afecta la part anterior de l'ull, afecta a totes les parts de l'ull i també acaba afectant el nervi òptic. I després ha mencionat la degeneració macular, que és una patologia de la retina. Aquesta realment, aviam, jo m'he format i durant un temps també ho feia la patologia de vitreoretina, però des de fa anys ja no em dedico massa perquè tenim també uns equips especialitzats. Ara, a nivell de cultura general sí que puc contestar i efectivament la retina és la part, diguem-ne, més... noble, diguem-ne, de l'ull, en el sentit de que és un teixit pràcticament cerebral. Són cèl·lules, són neurones, que són les que capten i comencen el processament de la llum i de les imatges i les envien cap al cervell perquè fa la visió de veritat. Això fa que sigui un teixit molt delicat, amb unes patologies molt especials, també, i una capacitat de regeneració molt limitada. Per tant, hi ha moltes patologies de retina que tenen solucions molt difícils. Hi ha patologies, per exemple, d'origen hereditari, com són les retinosis, que, diguem-ne, una cosa que està mal a la genètica d'aquestes cèl·lules, es moren abans de temps i no hi ha manera de reemplaçar-les. Hi ha patologies degeneratives com lligades sobretot a l'edat, com la macular, que també és un tema de molt d'actualitat, sobretot perquè com que l'esperança de vida va augmentant, doncs les persones que estan a risc de tenir aquest problema també van augmentant. I és una patologia que només fa uns pocs anys que tenim un tractament bastant efectiu per una de les variants, la més agressiva, encara que és una patologia que requereix un tractament continuat i no és tan fàcil perquè és un tractament que s'ha de fer directament a dintre de l'ull. I l'últim que mencionava de trasplantaments i pròtesis a la retina, el tema de trasplantaments fa molts anys que es treballa, s'investiga, s'ha fet inclús assajos clínics en uns llocs del món, però encara no s'ha arribat a una pràctica i no sembla que estigui a curt termini realment molt a prop. El que sí que tenim ja, i això ja dic que és una feina de més de 30-40 anys que s'ha anat desenvolupant, són els sistemes de tipus pròtesis electrònica, que de fet són sistemes que estimulen les cèl·lules de la retina, que encara estan vives, o sigui, les cèl·lules que formen el nervi, i ara, de fet, estem començant un estudi ja clínic amb aquest tipus de malalt, que són fonamentalment aquests malalts que tenen les cèl·lules de retina malament, però que el nervi encara està bé, que són sobretot els malalts amb aquestes malalties hereditàries. I això sí que és bastant ciència-ficció, perquè, bueno, semblava, ja no és tant, perquè és un sistema que a partir d'una càmera que envia una senyal a un ordinador, l'ordinador es comunica per radiofreqüència amb un receptor que està just a la part de fora del blanc de l'ull, i aquest a través d'un cable entra dintre de l'ull, on hi ha una mena com d'estimulador, que és com un xip amb electrodos, que estimula directament les cèl·lules de la cara interna de la retina, que són les que encara estan sobrevivint. I, per tant, això fa, diguem, una mena com d'imatge amb una sèrie de píxels, que no són molts, de moment. Estem parlant de, sabeu que són uns 60 píxels, o sigui, no és molt. O sigui, són persones que realment estan absolutament cegues, veuen poder la llum i poden passar a distingir prou com poder caminar sense topar amb les parets, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, és una visió encara molt limitada. Sabem que evidentment, aquestes tecnologies progressen igual que han progressat els telèfons, no? Vull dir, o les càmeres digitals que primer eren de 1.000 píxels i després ara són de no sé quants milions. I probablement aquesta tecnologia progressi, no? Però avui per avui és només per casos realment que fins ara eren absolutament desesperats. I només per les patologies molt concretes, perquè ja dic, han de tenir malament una part, però han de tenir perfectament bé una altra part. Si no, no funciona.
Ah. I n'hi han...
Tots som iguals, amb Ramon Rion.
Doctor Rafael... La Mònica li volia fer una pregunta, però no em deixaré. No, ja ara la faré jo. 600 operacions diàries, és veritat que la fan a la clínica, doctor?
És possible, la veritat és que jo no les conto, però és possible, perquè clar...
Estadístiques.
Tenim un... Sí, sí, serà. És un equip, tenim un equip d'ara, són 32, sense comptar els residents, que són 20, i hi ha també fellows, i en fi, encara que no tots els staff són cirurgians, alguns són només de patrulles mèdiques, però sí, pot arribar perfectament.
Per les persones que són professionals que operen, quanta estona dura pot durar una operació?
Depèn. Una operació, l'operació de segment anterior de la meva especialitat que es fa més sovint, la més rutinària, és l'operació de les cataractes, que actualment, sense córrer, pot durar uns 10-12 minuts.
10-12 minuts.
No? Evidentment, hi ha gent que ho ha fet, jo he vist vídeos aparentment sense editar, que estan fets en 90 segons.
Déu-n'hi-do. No. Ostres! Que ràpids.
Ser un japonès.
Digui.
Però, en fi, també es pot netejar més o netejar no tant, no?
Déu-n'hi-do.
Però, en fi, no és una qüestió de batre rècords, per tant, és una cosa ben fetes, no? Però sí que és veritat que quan jo vaig començar, per exemple, per donar una idea de comparativa, quan jo vaig començar a operar, fa ja uns 20 anys, hi havia, no sé, una operació de catarata es podia estigar 45-50 minuts fàcilment. Per què? Perquè s'obria i s'havia de posar punts.
Era diferent, sí, sí.
El que hem guanyat molt és el fet de que la cirurgia actualment es fa a través d'una entrada molt petiteta, que no requereix punts, i que, per tant, això és menys agressiva i més segura i més ràpida.
Mònica?
Vostè es dedica a la docència, a la investigació i a l'operació. Amb quina part es queda?
Bueno, operació i visita, o sigui, assistència. No, no, jo crec que és jo crec que són les tres potes de la professió mèdica. No s'entén una sense l'altra. O sigui, tu no pots donar classe sense practicar. Seria...
Si no et quedes obsolet.
Evidentment, no? I a més, l'oftalmologia, un dels atractius que té, i això, si ho demanes als residents, t'ho diran exactament igual, és el fet de que... Per què escolleixes oftalmo? Perquè és una especialitat que tens una part mèdica i una part quirúrgica quasi a parts iguals. Evidentment, hi ha gent que es dedica una mica més a la quirúrgia i es dedica més a coses estrictament mèdiques. Però així és com hi ha moltes especialitats. El ronyó, doncs hi ha el nefròleg i el uròleg, no? El cor, i el cardiòleg i el cardiocirurgià. El neuròleg, aquí no, aquí tenim, fem tot. Tenim aquesta mena com de doble personalitat.
Doctor, vostè aprèn cada dia, suposo. Què s'aprèn quan s'està operant? Què s'aprèn dins d'un quiròfano?
Se poden aprendre moltes coses. Poden aprendre de la gent que et rodea, de com, i dels malalts, i també, evidentment, en general, és el que diu tothom, no? Quan alguna cosa se surt de la rutina i no és segons els programes, quan realment t'obligues a pensar. La cirurgia és una activitat que és, jo diria, atractiva pel fet de que és activitat manual. I és una activitat manual, per tant, diferent a la de tenir d'estar parlant i fent una interacció verbal amb les persones, com és una visita, no? El cervell funciona en un altre modo, no? I en bona part, amb cirurgies rutinàries, encara que s'està sempre atent, hi ha un cert automatisme, no? Evidentment, al moment que una cosa no surt segons el programa, aquest automatisme s'ha acabat, o ha d'entrar un segon nivell d'automatismes de com resoldre si es presenta una complicació, per exemple. Complicacions, bueno, tothom en pot tenir, tothom en té.
Sí.
I això també és una de les coses interessants, perquè si no també podria ser avorrit al final fer-ho tot sempre igual, no?
El banc d'ulls, en què consisteix el banc d'ulls, doctor?
El banc d'ulls va ser una de les grans idees del meu pare, i ell ho va crear el primer amb Europa continental. Només havien començat els americans, però bueno, al cap d'un any també un conegut seu a Londres, i llavors també suposo que va arribar per aquí i la idea, i jo va ser l'any 62.
L'any 62.
L'any 62. I això fa, clar, que tenim un rodatge on actualment doncs, hem pogut crear un grup de persones que han expressat la seva voluntat de ser donants, que arriba, no sé si són 190, prop de 200.000, només a Catalunya.
Sí, que la gent està conscienciada.
Sí. Que fer no sé si això... Més, no? Sí, sí. És possible que hagi estat un dels factors de l'èxit, que sempre es parla tant, dels trasplants en general a Espanya, de trasplantament en general. Avui a la televisió sortia el director de l'Organització Nacional de Trasplantaments i parlaven, i justament i concretament deia el locutor que s'havien fet no sé quants milers, no sé si 4 o 5 mil trasplantaments de còrnea, i que és el trasplantament més freqüent de tots, del que igual no es parla tant, perquè la gent pensa trasplantament un trasplantament de fetge, de ronyó i tal, però evidentment el trasplantament més freqüent de tots és el de còrnea.
El seu lema és obre els ulls d'un cec quan els teus es tanquin.
Sí, bueno, això ha anat evolucionant, s'ha anat sofisticant. Abans hi havia un lema que era molt senzill, que jo crec que estava molt bé, que deia dos ulls per més d'una vida. No? Aquest estava molt bé, després aquestes coses suposo que s'han d'anar renovant. No?
S'han d'anar renovant. Mònica, l'última.
Quan recomanen que es comenci a fer la primera revisió?
Bueno, la oftalmologia també és té des de patologies congènites fins a patologies de gent gran i totes les edats. Evidentment, els nens petits, els nadons quan neixen, es suposa que el pediatre els hi fa una revisió general, que no tinguin, no sé, una desviació, un estrabisme, una taca, un ull que tingui una cosa blanca, etc. I aquestes primeres coses és més aviat responsabilitat del pediatre. En general, es recomana que es facin una revisió visual quan arriben a tenir la possibilitat de respondre als tests visuals, que és a partir dels 3-4 anys, no? Excepte que es vegi una alteració evident, un estrabisme evident o una falta de transparència evident, o un comportament que faci pensar que no té... que el nen no té funció visual.
Doctor, se'ns està tirant ja sí, el clar. Temps a sobre, o sigui que ens sabrà perdonar, però jo li agraeixo que hagi estat avui amb aquest, ja el seu programa Tots Som Iguals aquí, a l'emissora de Ràdio Hostel. Escolti, doctor Rafael Ignasi Barraquer Compte, un cognom de prestigi. Déu-n'hi-do. Tens que fer un recordatori?
Sí.
Digui'm.
Doncs la setmana vinent tindrem a nosaltres el diputat de Benestar Social, Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, que és el senyor Josep Oliva Santiveri.
Jo, abans d'acomiadar-nos, Mònica Porral, Pedro Garrido, Salvador García, Jordi Carretero, Doctor Rafael Marraquer. Molts records a la seva família, al seu pare concretament. Ah, per cert, tinc entès que familiarment li diuen papus ràpidament. És així?
Bueno, sí, això s'hi va acudir a una amiga de la meva germana i va quedar.
I ha quedat el papus. Doncs records, si em permet, el del papus. Moltes gràcies. Senyores, senyors, com sempre els ha parlat Ramon Rion. Bona tarda.